14 minuts per arribar a les 12 del migdia. Marc Casanovas, bon dia.
Bon dia de nou, Sergio.
Senyor de les cròniques d'en Casanovas.
Així anem.
És lògic.
És el com em diuen a mi ara.
Exacte. Avui ens portes...
una història trepidant, diria jo.
Sí?
Com anem de valor, Sergio? Bé, ets valent o no?
Depèn de què bé.
Sí, jo crec que n'haurem d'agafar força perquè el necessitarem. I, si et sembla, no ens allarguem més amb aquesta presentació i comencem el nostre viatge d'avui i marxem a la ciutat de Sabrosa, a Portugal, a finals del segle XV. Una vegada situats a Sabrosa el 1480, és hora de conèixer un dels nostres protagonistes d'avui, que no és un altre que el mític, tothom conegut, Fernando Magallanes.
Home.
Magallanes... Aquest et sona, eh?
Sí, aquest sí. Sona, home, i tant.
Va néixer en una família noble de Portugal i això li va permetre estudiar nàutica i cartografia a Lisboa. A més, va néixer en un moment històric conegut com l'era dels descobriments, que va des del segle XV fins a principis del XVII i que per mi això és una era, vamos, extraordinària.
I és una sort, també,
sí, sí.
En aquest moment. Si tens aquesta vocació i neixes llavors... És...
Sí, les coses no eren fàcils, però mira, si era el que a tu t'agradava, doncs endavant. Ben aviat van caminar la seva vida a descobrir món i al 1505, amb 25 anys, va emprendre la primera de les seves aventures i es va enrolar a una expedició portuguesa amb destí a les Índies. Allà va descobrir aquells territoris i va lluitar al costat de Francisco Serrao, que devia ser el capità de l'expedició, a qui va salvar la vida fins a dues vegades, que també era poc destre a la lluita, aquest Francisco Serrao, i a Magallanes va haver-li de salvar la vida.
Dues vegades,
sí, sí, o sigui que déu-n'hi-do. Allà es va dedicar uns mesos al comerç d'espècies, però va veure que això de ser botiguer no acabava de ser lo seu i l'armada portuguesa va decidir enviar-lo a una altra banda.
On va marxar?
Doncs mira, el Marroc va ser el nou destí de Magallanes l'estiu de 1513, juntament amb un poderós exèrcit per conquerir un territori d'aquest país, del Marroc. Les lluites van ser d'allò més dures i Magallanes va resultar-ne ferit. Una fletxa va travessar-li la cama i això va provocar que arrossegués una coixesa lleu pel reste de la seva vida. Però clar, no va ser precisament una bona època per Magallanes, perquè vulguis que no, que travessin amb una fletxa
no
la cama, no acaba de ser bo. Però és que a més se'l va acusar de comerciar amb els marroquins, que estava prohibit, i a més el rei de Portugal, Manel I, l'afortunat, es negava a donar-li la paga que li pertocava com a ferit de guerra perquè deien que es feia el coix, a més. O sigui que, clar, pobre, no va acabar d'estar gaire a gust a Marroc.
Ja és mala llet, això.
Magallanes, a més de discutir pel sou amb el rei, també ho va fer per explicar-li el projecte que tenia el CAT i és que ell estava convençut que existia un pas al sud de la costa de Sud-amèrica per arribar a les Índies per Occident. Un pas que altres exploradors ja havien buscat però sense èxit. Ara la cosa es veu molt, molt fàcil, amb un mapa, però ens hem de posar la pell d'aquella gent que anaven totalment a cegues, sense conèixer res, si allà es trobarien un tros de terra o no. I és que Manel I, però, no estava per romanços ni aventures i fins a dues vegades es va negar a finançar el projecte de Magallanes, ja que Portugal tenia un acord amb la corona de Castella de que aquelles zones estaven reservades pels castellans i Manel I no tenia ganes d'iniciar una guerra amb Castella. Els ànims ja estaven prou caldejats com per posar més llenya al foc, així que, davant de la negativa del rei de Portugal, Magallanes ho va tenir clar. Es va canviar ràpidament de jaqueta i va decidir marxar cap a Espanya. Va arribar a Castella i es va instal·lar a Sevilla, renunciant a la nacionalitat portuguesa i fent-se així espanyol. Magallanes es va ajuntar amb un vell amic com era l'astrònom Rui Faleiro i va decidir demanar audiència al rei espanyol Carles I per tal d'explicar-li el seu propòsit. El rei els va rebre i davant la possibilitat de trobar una ruta alternativa per arribar a l'Orient a través de l'oceà Atlàntic i d'aquesta manera evitar l'altra ruta que estava completament controlada pels portuguesos, va decidir donar suport a l'iniciativa de Magallanes. A més, el rei estava disposat a cedir-li vaixells i tripulació, però l'expedició hauria de finançar-se en capital privat i, a més, la major part dels beneficis serien per la corona. Un tracte una mica injust, però bé, sembla que a Magallanes li estava bé. Aquell viatge suposava realitzar la volta al món, però en aquella època no es tenia cap mena d'idea de com de separades estaven les costes d'Amèrica i de l'Àsia. És més, hi havia la creença que eren molt, molt, molt properes. A part de la distància, però, hi havia un altre problema, i és que també pràcticament segur els científics creien que la Terra havia de tenir un contrapès a l'hemisferi sud i, per tant, no podien fer la volta completa sense trobar-se amb el que anomenaven Terra Australis. O sigui, ells, els científics d'aquella època, molt malament, creien que hi havia un tros de terra que impedia donar la volta al món a través del mar. Que... Però tot això no va espantar Magallanes i els seus homes, i un dimecres, 10 d'agost del 1519, 5 vaixells i 235 mariners de diferents nacionalitats van marxar de Sevilla per fer un dels viatges més espectaculars de la història.
M'encanta aquesta música de començar viatges,
eh? Sí, escolta, ens posa les piles, això, eh? Exacte, els imagino tots a dins del vaixell, així, convençuts del que anaven a fer.
Sí, i amb les veles...
Escolta, tot.
Que bé, tu.
I és que ja alta mar, en comptes de posar rumb a l'oest, el que va ordenar Magallanes va ser que es voregés la costa africana en direcció sud. Van aturar-se a Tenerife per agafar més provisions i van emprendre de nou el viatge cap a Cap Verd. Tot i que Magallanes estava convençut del que estava fent, els altres capitans no estaven gens contents amb ell, especialment el capità Juan de Cartagena, que va intentar agredir fins i tot a Magallanes. I és que penseu que aquella època Espanya i Portugal es portaven a matar. I clar, que un capità portuguès fos el capità d'una expedició espanyola, doncs no acabava de fer el pes a segons qui. Després de diversos episodis d'indisciplina, Magallanes va manar que lliguessin de peus i mans a Juan de Cartagena, però la resta de capitans van intercedir i Magallanes va perdonar-li el càstig. Si tret d'aquest episodi el viatge havia sigut plàcid, els esperava un mar amb ganes de gresca. Tot va estar a punt d'acabar-se amb una tempesta descomunal al mig de l'Atlàntic, rumb a l'Amèrica del Sud, on Magallanes va fer serrar els màstils dels vaixells per evitar mals majors. O sigui, déu-n'hi-do la historieta d'aquests senyors. Per sort, el 13 de desembre de 1519 van veure un extens port a Berzin, el que avui en dia coneixem com a Rio de Janeiro. A Brasil es van dedicar a comerciar amb els habitants de la zona, amb intercanvis tan sonats com un naipe del rei, una carta de joc, per 6 gallines.
Oh.
O sigui, una carta, 6 gallines, això és un canvi una mica... Molt bé pels espanyols,
és un bon canvi,
molt malament pels brasilers. O, atenció aquest, dues filles a canvi d'una destral. O sigui, doncs, ja veieu com anaven aquelles coses en aquells temps, eh?
Caram, tu.
Sí, una mica bèstia d'aquests canvis.
Però com es deixaven enganyar?
No, ells per ells no era un engany. O sigui, ells no havien vist mai un naipe, deien, escolta, doncs mira, això està molt bé. Però una destral, això ens anirà bé per serrar coses.
Però encara que no l'hagis mai...
Mira,
els devien dir?
Jo, escolta, no ho sé, però això és el que van aprofitar per fer. Van aprofitar per aprendre també i documentar aquella cultura, les plantes, els animals exòtics o els costums insòlids, com els tatuatges, allà també van descobrir que es tatuava la gent, però després de 13 dies de descans van tornar a la mar buscant el tan ansiat pas del sud-oest. Van navegar erròniament pel Rio de la Plata, després cap a la Bahia de los Patos, on en comptes d'ànecs el que hi havia eren uns simpàtics animals, que eren els pingüins, d'aquí surten els pingüins de Magallanes, és aquesta espècie de pingüins, i també de lleons marins. Finalment va arribar al port de Sant Julián i allà els va arribar l'hivern. Magallanes va decidir, amb molt bon criteri, aturar l'expedició i hivernar en aquell lloc inhòspit. I si els ànims ja estaven caldejats, allò va ser la gota que va fer vessar el vas. Perquè, de nou, Juan de Cartagena va amotinar-se i va provar de matar a Magallanes mentre dormia amb l'ajut d'altres oficials. Una cosa una mica lletja de fer.
Ai, que ho vas fer sobre,
perquè, escolta,
fes-ho de dia.
No sé, i de cara una mica, no esperar-te la matinada allà. Bé, la disputa va durar uns dies, però finalment el motí no va triomfar i Magallanes va poder recuperar el control. El càstig pels dissidents va ser d'allò més dur. A Cartagena se'l va abandonar a la illa i la resta van ser esquarterats, tal qual. Doncs mira, has infringit la llei de... Doncs au. Va arribar la primavera i van tornar a llançar-se al mar i van arribar a un cap desconegut on les aigües eren molt més fondes que no pas ho eren habitualment, i això va posar en alerta a Magallanes. Podien estar ben a prop de complir el seu objectiu. Van anar avançant, vorejant roques i muntanyes dins l'aigua fins a trobar un nou pas. Quan semblava que ja ho tenien tot fet, una tempesta els va estar a punt d'enfonsar a tots de nou. Amb això, el pilot d'un dels vaixells, Esteban Gómez, va aprofitar per girar cua i posar rumb a Espanya, però el problema és que duia totes les provisions de l'expedició, les duia en aquell vaixell. I el senyor Gómez va dir, me'n torno a Espanya, sense avisar.
Oh.
una mica de lleig. La resta de vaixells sí que van seguir per aquell pas. Déu-n'hi-do, amb el senyor Esteban Gómez. El van rodejar i darrere d'aquell espai s'obria davant seu l'oceà Pacífic en tota la seva immensitat. Acabaven de creuar el pas, l'estret que avui en dia coneixem com l'estret de Magallanes.
Malgrat tot, de moment, va tirant.
Sí, sí, la cosa sembla que va bé, però l'alegria d'aquella descoberta va durar més aviat poc perquè aquells homes van experimentar en la seva pròpia pell com de salvatge i llarg era aquell oceà. Durant més de 3 mesos van navegar sense trobar cap terra i sense provisions per culpa dels desertors. Els homes van emmalaltir d'escorbut i la mort es va fer una companya de viatge inseparable. Menjaven restes de galetes plenes de cucs o rates.
Caram.
Fins a 21 homes van morir. Per fi van arribar a una illa i van ser rebuts pels indígenes, però aquests no tenien pas ganes de saludar-los, sinó que van robar els mariners de mala manera. O sigui que si ja tenien poc, imagineu-vos després d'això. Per això mateix van anomenar aquella illa la illa dels lladres. Però els homes de Magallanes, que tampoc no eren uns sants, els van tornar la moneda robant-los el menjar que van poder. Bé, això ull per ull, no? Allò que diuen.
Exacte.
Van anar d'illa en illa descobrint nous indrets, congeniant amb algunes tribus i robant-se amb algunes altres, i d'illa a illa van arribar a les Filipines. A les Filipines, un dels reis va manar a Magallanes a pagar un tribut per poder comerciar amb ells, a la qual cosa, a Magallanes, posant per davant l'honor del rei d'Espanya, es va negar i, malgrat no tenia cap intenció d'iniciar una guerra, es va veure abocat a ella sense cap més remei. Una altra de les tribus rivals d'aquestes van dir-li de deixar guerrers a Magallanes, però ell els va refusar encomanant-se a Déu. Però, tot plegat, havia estat una trampa de les dues tribus que van sumar esforços contra els homes de Magallanes. Així que, quan 60 mariners van desembarcar per atacar aquella tribu, es van trobar ni més ni menys que 1.500 homes al seu davant. O sigui que déu-n'hi-do.
Desigualat.
Exacte. Era el 27 d'abril del 1521 i després d'haver recorregut tot el món, Magallanes moria quan una llança travessava primer el seu braç esquerre i després la cama. Davant d'això, els pocs mariners que quedaven van decidir retirar-se. La història, però, no acaba amb la mort de Magallanes, i és que els mariners que van quedar van decidir agrupar-se en dos vaixells. Un grup desfaria el camí per por de trobar-se amb vaixells portuguesos que els poguessin atacar. Aquests mai van tornar a tocar terra mai més. Però, per altra banda, una última nau, comandada pel basc Sebastián Elcano, van decidir posar rumb al Cap de Bona Esperança i pujar per la costa africana fins a arribar a Sevilla. El viatge va ser molt i molt dur i un a un anaven morint. Els cristians eren llançats de cara al cel, al mar, mentre que la resta de cara a l'aigua era un ritus simbòlic. Finalment, el 8 de setembre de 1522, només 18 homes, que semblaven fantasmes, arribaven de nou a Sevilla. Acabaven de fer ni més ni menys que la primera volta al món de la història.
I potser no sabien els pobres.
Segurament que no.
Caram, tu, doncs una aventura, la de Magallanes, no té un final.
No, per ell no.
Massa especial, massa maco.
Però mira.
Però té un final.
I tant.
I aquí l'ha explicat tota la història. Casanovas, moltíssimes gràcies per aquestes
cròniques. A vosaltres.
De Magallanes.
Exacte.
I ens veiem d'aquí una estoneta.
Doncs vinga, fins ara.
Fins ara mateix.